comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. D'ençà que Disney va comprar Fox, eren molts els que esperàvem el retorn de la saga Alien. Al contrari que altres franquícies adquirides per la Casa del Ratolí, amb Alien s'han pres el temps necessari per trobar el moment i, sobretot, trobar la persona adequada per fer-se'n càrrec. En Prey van encertar de ple amb l'elecció de Dan Thatchenberg i amb Alien ha passat el mateix amb Fede Álvarez. Tot i això, Álvarez ha tingut més sort perquè ha pogut estrenar la seva pel·lícula en cinema, cosa que Thatchenberg no va poder fer, perquè va haver d'obrir camí per demostrar que aquelles velles franquícies de Fox encara tenien coses interessants a explicar i que podien ser rendibles. Avui analitzarem, de dalt a baix, Alien Romulus, un dels títols més destacats de l'estiu i que ha tornat la franquícia Alien als seus orígens. Ens acompanyaran la Marta Sanz, l'Agus Izquierdo i en Jep Soler, que també ens explicaran quines són les seves pel·lícules preferides d'Alien. Qui us parla en la presentació i direcció del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Us recordo que el diumenge 13 d'octubre a les 12:30 del matí serem al Girocòmic, en què farem una gravació que podreu escoltar pròximament, en què, si res es torça, celebrarem el 20è aniversari de Spider-Man 2. Val a dir que regalem dos abonaments pel Girocòmic, que podeu participar a través de les nostres xarxes socials o enviar-nos un correu electrònic a ningunoes@outlook.com. Només ens heu de dir quina és la vostra pel·lícula favorita de Spider-Man. Teniu fins al 30 de setembre. Comunicarem al guanyador o guanyadora l'1 d'octubre. A les xarxes ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast i a Twitter som @ningunoes. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el farem a l'espai. Agafarem el transportador Corbelian i ens endinsarem a l'estació Romulus. Comencem!
Are you sure you want to do this?
There she is.
You want to break in and steal highly regulated equipment.
This could be our only ticket out of here.
Should be in and out in 30 minutes.
Welcome to the Romulus Space Station.
I aquesta setmana arriba Alien Romulus, almenys arriba el Ningú no és perfecte. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
També ens acompanya avui, estem tots aquí dintre de la mateixa nau, vull dir que a veure quin dels quatre que estem aquí té l'Alien, Ara ho descobrirem. L'Agus Izquierdo, Agus, què tal, com estàs?
Què tal, Ignasi? Jo diria que no el tinc, però les aparences enganyen, o sigui que no m'atreveixo encara a confirmar-ho.
Ho descobrirem més endavant. I no sé si el té l'altra persona que ens acompanya avui, que és en Jep Soler. Venim nets, Jep, o com va la cosa?
Home, ja sabeu que jo sóc el que tinc més possibilitats de tenir-lo, perquè endrapo el que se'm posa davant i, per tant, algun dia algun alien menjaré. Vull dir, això ho tinc claríssim.
Avui no tenim gats, Jep? Aquesta reimaginació no. D'alien, no. Hòstia.
És que, esclar, sense gat no hi ha rock and roll, ja ho saps.
Doncs va, comencem a parlar d'Alien Romulus, pel·lícula estrenada aquest passat mes d'agost, dirigida per Fede Álvarez, escrita pel mateix Álvarez i per Rodo Sayagues. Està produïda per Ridley Scott, el director de la primera pel·lícula. És la novena entrega de la franquícia Alien, sempre i quan contem el crossover amb Alien vs. Predator, i si no el contem, doncs seria la setena entrega de la franquícia, i està ambientada entre Alien del 79 i Alien del 86. Per tant, és un concepte que en podríem dir entrecuela, no? Me l'he mig inventat jo, però bé, espero que me'l compreu. Primer us vull preguntar, a banda de què us ha semblat la pel·lícula, que us ho preguntaré després, Vull saber quines són les vostres pel·lícules preferides i les que no tant de la saga Alien. Marta, si vols, comença tu.
Has començat per la pitjor. Doncs és que tinc molt mala memòria, ja ho sabeu, però si n'haig de dir una que encara em va provocar molts malsons durant molt de temps, és la primera. Peli de videoclub, de dissabte a la tarda, amb crispetes i un alien destrossant panxes i sortint d'allà llefiscós. Això em va marcar molt i vaig estar unes quantes nits sense dormir.
Agus.
Mentre parlava la Marta ja estava fent la llista, perquè sempre, no és que la canviï, però a vegades sí que varia alguna. Llavors, jo crec que tinc la definitiva, haig de tirar per Alien el vuitè passatger, que ja és una pel·lícula que hi vaig connectar com quan devia tenir uns 12 anys o així, em va deixar traumadíssim, suposo que no seré l'únic. Jo crec que una mica per lògica segueixo amb l'Aliens de Cameron, perquè a mi aquesta em va agradar moltíssim, crec que és un bon seguiment. I després ja m'aniria, jo crec que, ojo amb el que diré ara, potser ara sí que em guanyo alguna enemistat, però jo posaria Romulus, el top 3, tranquil·lament, perquè és una pel·lícula que ara com t'escriurem i en parlarem, a mi m'ha agradat moltíssim, estic molt content amb aquest senyor, amb Fede Álvarez i amb tota la proposta que ha fet. I bé, sense enrotllar-me gaire, seguiria, jo crec, per la de Fincher, que és la 3, no? Si no m'equivoco. Posaria a Covenant, a Resurrection i Prometheus. Aquest seria una mica el meu rànquing.
Jep, no sé si tens rànquing o si no ens dius més o menys el que...
Bé, jo vaig tenir la sort de veure el primer Alien al cinema quan era adolescent, perquè en el poble, el 79, doncs devia arribar el 81, 82, en els cinemes de poble, on jo solia anar cada setmana, i esclar, estàvem acostumats a veure altre tipus de cinema de terror més cutre, més de sèrie B, i el dia que ens porten Alien al cinema, doncs esclar, va ser tremendo. Jo el que passa amb Alien és que els divideixo per packs, és a dir, per mi hi ha un pack que és el pack Ripley, que serien totes les quatre primeres, i per tant són les meves quatre preferides pel mateix ordre. És a dir, jo soc molt fan de tota aquella història que es va continuant amb la Ripley. Després, Prometheus i Covenant, per mi van junts també, amb en David com a figura estel·lar, i els posaria, seríem cinquè i sisè, i Romulus, bueno, Romulus, no he vist les dues de Versus Predator, que les tinc pendents, i no sé on els posaria, però després Romulus jo la poso l'última.
Al final de tot.
Romulus jo la poso última perquè estic esperant a veure què passa després i que m'expliquin una mica de què va això, no? És a dir, jo crec que com a pel·lícula sola, i això no sé si puc dir-ho ara o ho dic més endavant, ho dic ara i ja
sí,
està,
sí.
Ho tinc de sobre. Clar, jo com vaig veure que feien una versió nova d'Alien, jo em vaig imaginar una mica el que van fer amb Star Wars amb Rogue One. És a dir, ara m'agafaran la part del mig de la pel·lícula d'Aliens, d'en Cameron, on en aquella mina s'algú i només queda la nena viva. I jo pensava, ara m'explicaran això. És a dir, des que els pares i les dues criatures entren a la cova i s'emporten l'alien, què passa en aquella mina durant tota la pel·li? Jo allò m'hauria agradat molt, fins que queda la nena sola. I allò m'hauria passat teta, amb allò. I arribo i veig una cosa que no fa per mi. Ja us ho explicaré més endavant.
D'acord. Tu la poses al racó de pensar. De totes maneres, Jep, envia-li el currículum a Fede Álvarez, perquè, clar, tu tens la teva proposta de pel·lícula. O sigui, jo ja, això ja...
Bueno, que no descartis que temporalment sigui ara.
Ja.
També sí, podria sí. ser, perquè allò passa 60 anys després d'Alien. No, Aliens 2 han passat uns 50-60 anys, si no recordo malament,
sí, després,
i has de passar 20 anys després. Vull dir, encara pot anar viatjant aquesta càpsula i aquesta senyora que va allà sola ser la mare de la nena aquella que està allà, o vés a saber què. Que hi bueno, pot sortir per allà al mig.
Sí.
Va, és igual, deixem-ho estar, tira.
Després, ja quan parlem del final de tot, quan haguem acabat i parlem una mica del futur de la saga, bueno, també ens podem preguntar a veure on ens agradaria que anés la saga, però això ho deixem pel final. A mi la que més m'agrada, la meva preferida, bueno, les meves pel·lis d'Alien, són la primera i la segona. Alien i Aliens són pedra fundacional. Sí que potser, si he de cantar-me per una de les dues, doncs segurament Alien de Ridley Scott és la que he vist més vegades, és més de gènere de terror. També m'agrada molt Aliens, no? Però crec que em guanya una mica més, no? Allò, estan les dues allà, una treu el cap per sobre de l'altra, però pràcticament estan en allà. Tota la resta... A veure, Alien 3 la poso final de tot. Per mi és la pitjor pel·lícula d'Alien és la d'Alien 3. O sigui, val, David Fincher, però ni ell mateix li agrada la pel·lícula. Ja t'ho vaig comentar ahir, Jep, és que ni ell mateix està content, ell mateix ha despotricat de la pel·lícula i està sempre insatisfet en la feina que va fer allà. Jo ho entenc, perquè la pel·li és tot i que visualment pot tenir coses interessants, l'argument, la trama i el punt de partida em sembla nefast, i Alien 4, doncs, mira, la posaria una mica per sobre de la 3, però tampoc és una pel·li que em faci molta il·lusió. El de Prometheus, estic una mica d'acord amb tu, Jep, és una altra lliga, i aquí jo estic d'acord amb l'Agus. Romulus, per mi, agafa aquesta tercera posició dintre de la franquícia, és a dir, per mi Romulus sí que agafa i veu de tot arreu, ara en parlarem, però és una pel·li que m'ha deixat a mi molt satisfet i molt content. Com, vaja, feia molt de temps que no passava amb la saga Aliens, diria fins al 86, no? Que és la pel·lícula d'Aliens de James Cameron. La resta, algunes no i no, d'altres sí però no. No n'hi havia hagut cap que hagués acabat, ostres, que content estic del cine. I en canvi amb aquesta, doncs sí, he sortit molt content i ho celebro. Ja m'he mig avançat amb les impressions generals, però ara us ho pregunto a vosaltres ja concretament.
Puc fer un comentari de la saga i així ja passem. Que jo ara aquest estiu he revisat una mica un pack que tinc amb Blu-ray de totes les sis, on les quatre primeres hi ha la versió extesa, que a vegades és versió del director i a vegades és versió de la productora. Per exemple, en el cas de Fincher, ell no fa versió del director i després la productora treu una altra que hi ha uns detalls, dura més estona, és més dramàtica, jo crec que guanya, menys el final, que al final no surt l'alien de dintre de Ripley i el torna a enganxar quan es tira al mig del foc. No? Vull dir, canvien algunes coses. Però em fa gràcia, per exemple, Cameron, la versió extesa, que és la versió del director, encara fa més bona l'Aliens original, i l'Alien de l'Scott, ell va dir que, com que no estaven acostumats a aquella època a fer pel·lícules llargues, la van haver d'escurçar, i aquí també allarga alguns temes. Vull dir que les versions exteses, totes estan possiblement millor que les originals, menys la d'en Janet, que surt ella a l'inici i diu la versió del director és la que va veure al cinema, el que veureu ara no té res a veure. I realment la versió extesa encara és pitjor que Alien 4. Vull dir que, bueno, que depèn una mica també d'aquest univers el que vagis com mirant una mica.
Doncs bé, centrem-nos en l'Alien Romulus i ara si us pregunto, Marta, enceta tu, què t'ha semblat la pel·lícula?
A mi m'ha agradat molt. No m'esperava res i sobretot després de les últimes Aliens, que sé que no tenen res a veure, Prometheus Covenant, que vaig sortir una mica avorrida, força, i aquesta m'ha agradat molt els moments d'intimitat entre els aliens i les persones humanes. M'encanta com ho ha abordat en Fede Álvarez en la direcció. I m'agrada ella, l'actriu principal, la Kylie, i perquè ja l'hem vist en d'altres llocs on crec que és una gran actriu, o anirà sent, no? És molt jove encara, però i trobo que en aquesta pel·lícula ja mostra força les seves habilitats. I, ostres, és que no ho sé, és que el personatge d'Andy, no us ha arribat al cor? És que ja ho sé, que és molt premeditat tot i que està fet perquè hi caiguis i que fa aquestes dues personalitats en un, però trobo que ho fa molt i molt bé i que sí que hi agafes certa estima en els personatges, altres ja està bé que morin empalats pels aliens o intoxicats o el que sigui, però la resta, que siguin efectes pràctics, m'ha agradat molt. Veure la nau, els tons metàl·lics, l'entorn. A mi m'ha agradat, la veritat. M'ho he passat bé, se m'ha passat ràpida. Vull saber què passa en una següent, que no sabem si serà, si no serà i què serà. Però, ostres, a mi les corredisses, aliens per totes bandes, baves per totes bandes, està bé.
Agus.
Bé, jo simplement sumar-me a l'entusiasme de la Marta i crec que de l'Ignasi i en Jep, bueno, doncs...
I és moral d'en Jep. Mirem,
no tant d'en Jep, però bé, tot és respectable, evidentment. Jo vaig sortir molt content del cinema, jo us ho vaig dir, i Ignasi i Marta, jo estava molt content perquè trobo que això que s'ha dit moltes vegades s'ha repetit, arran de l'estrena, que Fede Álvarez ha recuperat aquesta essència, no? També com comentava l'Ignasi, que havíem trobat a faltar en les últimes pel·lícules, sobretot a les dues últimes. Per mi Prometheus, ja ho dic, em sembla un desastre, em sembla un despropòsit. O sigui, hauria d'estar il·legalitzada aquesta pel·lícula, perquè és Ridley Scott que no sap què fer i simplement imita Nolan, es posa filosòfic. Bé, hauria d'estar fora aquesta pel·lícula
de la sala. Aquesta és la d'en Fassbender, no?
Sí, bueno, i Covenant també surt. El que passa és que Covenant per mi ja recupera, intenta fer una mica el preàmbul involuntari del que serà, sí, Romulus, no? Perquè intenta almenys mirar un altre cop a la primera.
Tot i que imita Nolan també, eh?
Imita Nolan, evidentment, imita, sí, Nolan és, sí, impossible, sí. Llavors, molt malament aquí Ridley Scott. Però bé, ja et dic, per no fer-me molt pesat, i ara suposo que resumiré una mica el que serà el programa, això, estic molt content, sobretot a la fotografia de Galo Olivares, que és, no sé si ho sabíeu, però havia treballat amb Moth Perkins, que és un altre dels protagonistes d'aquest estiu, en estrenes de por i de terror, amb Long Legs.
Sí.
Crec que l'ambientació, l'atmosfera... Ja després es poden discutir coses de guió, del que vulgueu, eh? Evidentment no és una pel·lícula perfecta, però ja el que és l'ambientació... Fede Álvarez va dir en unes declaracions que s'havia inspirat molt, havia llegit molt, s'havia documentat molt, havia fet molta investigació, havia revisat les pel·lícules, les influències de Ridley Scott, de Giggers... Bueno, han fet un treball brutal, aquesta gent, per tornar a fer... a donar vida a l'Alien, no? I bé, s'havia sobretot inspirat en un joc que fa molta por, que es diu Isolation, i això l'oient que sigui juganer ho sabrà, que és un videojoc terrorífic, o sigui, és inacabable, perquè, però de por, vull dir, és un de la claustrofòbia. Llavors, aquest joc dona molt a entendre el que és Romulus, no? Perquè no sé si a vosaltres us passava, però a mi em creava una autèntica angoixa de claustrofòbia del que és Alien, no? D'aquesta recreació de la nau. I bé, i per mi té moltes més virtuts, més virtuts que contres, evidentment, per això l'aprovo amb nota. I bé, ja en parlarem perquè m'estic entusiasmant i m'estic excitant una mica. No,
està bé, està bé. A veure, Jep.
Fantàstic, fantàstic. Tu, no, que segueixi ell, perquè si vinc jo, faré baixar el suflé aquí, saps?
No, home, no, sí, ja està bé. Un contrapès.
És el Grinch, jo... Jep, aquí avui.
Podríem dir dues coses. A nivell emocional, quan vaig sortir del cine, vaig sortir cagant-me amb tot. És a dir, és veritat. Jo l'anava mirant i emocionalment m'anava enfadant. Després, quan passen dos o tres dies, que la vas recordant i vas dir, hòstia, aquella escena, no sé què tal, està superben fet, això estic completament d'acord, i segurament també recupera coses que tots tenim a la ment de tot l'univers Alien, i per començar de zero, és a dir, per dir, a partir d'aquí comencem alguna altra cosa, trobo que està molt bé. Es diu això, i tècnicament és brutal, i la música i tot plegat. Ara, a mi em va passar una mica com vaig a veure El despertar de la força, que tu hi vas amb una idea i arribes allà i veus que allò no està fet per tu. És a dir, a mi aquest Alien no està fet per mi, com a partir del despertar de la força tot el que és Star Wars, que no hi havia res més. És a dir, vaig veure El despertar de la força, vaig sortir, em vaig cagar amb tot i no hi he tornat a veure res més de Star Wars, ni cap sèrie, ni cap pel·li. Amb Alien, potser perquè me'ls estimo més els Aliens que els de Star Wars, el que faci no ho aniré a veure, perquè també vull saber cap on va la cosa, perquè sé que hi ha potencial, sé que està superben fet, hi ha escenes d'acció que m'han agradat, però en general era com allò de, en sèrio, ara això? Va, aneu a cagar? I em anava com posant nerviós durant el d'allò. Però bueno, bàsicament això. Era una cosa més emocional que racional, el meu.
Això li ha passat a molta gent, però, Jep?
Sí.
Vull dir que no és un sentiment, que, vull dir que també és legítim, vull dir, està bé sentir a vegades... Doncs això, una mica, vull dir, que ho entenc.
Clar, a més, una de les coses que segurament en parlarem també, no? És que normalment quan hi ha una pel·lícula d'aquest tipus de terror, sigui la que sigui de qualsevol Alien, hi ha diferències generacionals i entre tots els personatges. I aquests dos personatges són molt joves i és molt difícil que jo empatitzi amb qualsevol d'ells, saps què vull dir? És algo com que va molt més lluny. És com, jo no formo part del target d'espectador d'aquesta pel·li i cada vegada se me va allunyant més perquè tinc un sentiment que cada vegada és que m'és igual si em maten un, si maten l'altre. No acabo de tenir una empatia cap a ningú.
A veure,
trobo que això...
Està clar que
li ha fet baixar punts. Sí.
Aquesta pel·lícula, sí, és cert, Jep, el que intenta és revifar la franquícia amb uns nous protagonistes i va dirigit a un públic que potser vegi Alien per primera vegada. Per això també hi ha molts referents i molta gent, si veu per primera vegada això, no veurà aquests referents perquè no ha vist les pel·lícules anterior. Però, malgrat això, a mi m'ha agradat la pel·lícula. Crec que ha estat un encert, sobretot el que és la direcció artística. Crec que és meravellós el treball de fotografia, com deia Dagus, d'il·luminació. Hi ha moments que sembla que la pel·lícula tingui gra, com la pel·lícula del 79. És que és realment increïble. Quan algú s'atreveixi avui en dia a fer això, quan es porta justament al contrari, no? O sigui, la gent veu gra, almenys la gent que no va veure les pel·lícules en el seu moment i es pensa que la pel·lícula es veu malament. No, senyors, el gra s'ha de veure i és meravellós, perquè a més és el tipus de fotografia que hi havia en aquella època. Aleshores, que ho porti aquí, sent una pel·lícula digital en aquest aspecte, em sembla meravellós. L'aposta pels animatrònics, pels efectes pràctics que deia la Marta, també em sembla molt positiva. Tot i que també hi ha una entrada de CGI bastant qüestionable que després en parlarem. El que m'ha agradat, sobretot, també és el que deia Agus, la sensació aquesta immersiva de terror. Crec que passes por, que potser era també un dels punts importants de la pel·lícula, no? Crear aquesta sensació, recuperar les mateixes sensacions de la primera. La veritat és que sí que és cert que repassa molts dels grans hits de la saga, de manera estructurada diferent, però són aquells punts que tu pots reconèixer, però crec que també Álvarez intenta expandir la mitologia a nous llocs, que potser, doncs això, sobretot quan parlem del terç final o de l'últim bloc o el quart terç, ho dic d'aquesta manera perquè la pel·lícula té doncs, els tres actes, però té com un suplement al final que no te l'esperes, no? Que potser dividirà el públic. M'ha donat també una mica aquesta sensació, tot i que jo al final li compro i ho vaig gaudir, tot i que ja ens allunyem del gènere de terror i anem per una altra cosa, potser una mica més de sèrie B. I la veritat és que per mi ha arribat al màxim que podia aspirar aquesta pel·lícula, que era el tercer lloc dintre de la saga. Per tant, en aquest aspecte, doncs bé. I abans d'entrar una mica ja a desgranar-la, sí que volíem comentar algunes coses d'aspectes de producció. No repassarem tots els projectes anteriors a Alien, perquè sí que o de revifar la franquícia Alien, perquè hi ha aquella pel·lícula que va pol·lular del Neil Blomkamp, que al final no es va fer, que jo crec que afortunadament no es va fer. Però bé, la cosa es mou quan Disney compra Fox el 2019. Sí que és cert que des de la compra de Fox Disney ha estat despistada perquè s'ha dedicat a explotar altres franquícies i de l'Alien estava allà, potser també per la sobreexplotació a la que ha sotmès Marvel i Star Wars i els problemes que han derivat també de l'esgotament de la sobreexplotació d'aquestes franquícies, és quan comença a... Bé, intentem expandir una mica més, tenim els drets d'Alien, comencem a fer coses d'Alien, no? Que ara ens començaran a arribar. Ja van fer-ho amb Predator. Molt bé, per mi Prey també és una pel·li que m'agrada. I ara arriba el torn d'Alien. Sí que és veritat, doncs, que potser no sé si jo li va fer una mica de mandra pels resultats, no en xifres, perquè les xifres no van estar malament, però resultats sí que en quant a opinió, en crítica i tal, de la deriva de la franquícia Alien en els últims anys. I jo crec que l'elecció en aquest cas doncs, de Fede Álvarez està positiva. Deixar-li fer una mica el que ell cregui. Jo crec que també pensant una mica en el remake de Possession Infernal, que a mi és un remake que m'agrada, tot i tenir un to completament diferent a l'original. També crec que de No respires té fins i tot també alguna cosa, aquesta pel·lícula. No? Hi ha aquests joves tancats i algú que és un alien, en aquest cas, no és un home sec, però té uns certs paral·lelismes que també m'hi recorden. Però aquesta desconfiança es veu en el fet de que, d'entrada, teníem pensat que es pengés a Hulu, no? Aquí l'haguessin vist a Disney+, com va passar en Prey. Crec que en Prey doncs, s'ha demostrat clarament que va ser un error i que la pel·lícula tenia que haver estrenat en cinemes. És veritat que hi havia context de pandèmia encara aleshores, però bé, és una situació que han sabut corregir. Crec que van veure bé el potencial i ha estat un encert estrenar-la en sales, ja que crec que li hauria costat molts diners a Disney, tenint en compte, després en parlarem, de les xifres de recaptació de la pel·li, que han estat molt positives. I sobre dates de rodatge, es va rodar a Budapest entre el 9 de març i el 3 de juliol del 2023.
Perdó, Ignasi, a Budapest perquè les naus són més barates o què?
Bueno, i els platós de rodatge, sí, és una qüestió la
lluna,
econòmica.
La lluna, el planeta, fa unes anelles diferents a Budapest.
Sí. No, si tot és vale, plató, vale. Vull dir que no us preocupeu. Clar. Estan més baratos els lloguers allà. Perquè amb això la pel·lícula ha costat 80 milions de dòlars, i llueix el doble, s'ha de dir. Parlem dels efectes, sobretot els efectes pràctics, que és una pel·lícula que crec que els reivindica, no? Avui en dia, doncs, a més, els efectes digitals estan molt criticats. Aquí hi ha hagut escenografies físiques, els dissenys de les criatures ha fet servir, doncs, com deia abans, animatrònics, o gent disfressada, no? Però ben fet, de tal manera que et crea aquesta sensació immersiva, aquesta sensació de que realment aquell monstre existeix, aquest realisme que li ha donat la pel·lícula, que ja pretenia, doncs, Álvarez amb el CGI, que s'està fent servir potser abusivament últimament, i que fa que la gent desconnecti una mica de les pel·lícules. En aquest cas, doncs, tot el que veiem aquí són efectes pràctics, tant els xenomorfos com els chestbusters, com els facehuggers, no? Els diferents nivells.
M'encanta aquest mix que has fet, no? De xenomorfos i...
Sí, sí.
Jo els hi dic abraçacares.
Sí, els hi diem en català abraçacares i... Sí, bé, és igual. Els facehuggers, digueu-li com vulgueu.
El bitxo que surt.
És que jo no ho entenc, és això. Com és que ara tenen nom? Però si sempre n'hem dit l'Alien.
No, però sempre s'ha dit així, sí, sí.
Digues, Agus.
Els facehuggers jo crec que sí que tenien nom. Els altres, no, els que surten, com es diuen? Els
chestbusters. Els chestbusters és els que surten del pit.
Vale. Són un diccionari, eh?
Sí, són els més petitons que... Hi ha discussions si és la segona fase o la tercera fase d'evolució de...
És que arribem a un nivell de gilipollades que...
És que per mi tots són aliens, però bé...
No, home, però no, perquè...
És un alien petit, l'altre que ve més gran.
Sí, és un mini-alien, l'alien adolescent, l'alien adult i l'alien...
Hem de parlar en propietat, per favor.
Perquè... Híbrid.
El d'Alien 4 semblava Michael Jackson. Vull dir que, esclar, podem fer el que vulgueu. No li dèiem pas Michael Alien, vull dir...
Bueno, total, que depenent del tipus de criatura han fet servir o animatrònica o vestits, no? I altres coses com tot el disseny dels llançaflames, que han buscat un híbrid entre el de la primera pel·lícula i el de la segona, una mica també per reivindicar el que és la pel·lícula, que, no, que agafa elements tant d'Alien com d'Aliens, i sobretot també la fotografia, una fotografia més ataronjada, no? Que també ho ha dit el director... que contraposava amb la fotografia més blava. De fet, ell diu que ho va consultar tant amb Ridley Scott com amb James Cameron i que li van dir que sí, que cap problema, que ho podia fer aquest petit canvi, no sé si també per buscar una identitat pròpia visual diferent a aquesta pel·lícula a la resta de la saga. Tu, Marta, tens més coses en quant a producció?
Sí, com que l'he escoltat diverses entrevistes que ha fet en Fede Álvarez i he llegit algun article, però vaja, no pensis que tinc gaire detall més. El que, per exemple, el que sí sé és que la pel·lícula, i ara potser me'n vaig una mica, l'ha filmat cronològicament, això sí. D'altra banda, pel que fa al que deies al gra, la textura, per suposat, és pretesa, és aquest gra que... emula a les pel·lícules de mitjans finals dels 80 i sobretot perquè ens recorda aquell primer Alien, per suposat. Per cert, que les pistoles aquelles, les pistoles que tenen a la nau, sí. Aquesta pistola de color blanc, brut, ataronjat, també és un híbrid i amb les pel·lícules anteriors. I què més? Aquesta pel·lícula s'ha passat a sales IMAX, o sigui que ha fet servir aquesta proporció 4:3, que en ell, que és de Fede Álvarez, és del 79. Li recorda les pel·lícules VHS. De fet, a la roda de premsa de la pel·lícula de no sé on, suposo, van a la premsa, els hi van donar VHS. O sigui...
Meravellós, això.
Sí, tu ja l'haguessis guardat. I llavors, aquesta sensació de pantalla completa és el que a ell doncs, li passa com a l'Agus al haver vist la seva pel·lícula, no? Que s'excita. Veure la pantalla completa a la seva pel·lícula és un gran què. I d'altra banda, el que ha fet això que deies, aquests colors ataronjats, és aquesta aureola, que es diu en català, aquest halo, no? aquest efecte que es fa de fotografia, de difuminar els contorns de la imatge i que acaba amb aquests colors vermellosos ataronjats, doncs també li dona aquest detall, no? En aquesta pel·lícula que és pròpia i també es marca de la direcció. És el que em passa a mi a la nit quan miro els semàfors, o sigui, perquè n'estigueu al cas, eh? Aquesta mena de difuminat, però que acaba amb aquests tons vermellosos i ataronjats, que a ell li recorda potser les pel·lícules de terror o les pel·lícules que es feien als 80. Pel que fa al so, ha explicat, és molt interessant i és veritat, que ens pot semblar que hi ha un error, i no ho és com el del gra, i és que han imitat en els diàlegs, no pas en la música, el so de cinta de caset. Aquell so que hi havia a les pel·lícules, sobretot de terror, dels anys 80, que quan...
Sí, jo l'he vist en versió original i realment es nota això. No sé si la versió doblada...
Ah, clar. Clar.
Han reproduït aquest efecte, però en versió original és brutal perquè sembla que estiguis veient una pel·li també en quant a so dels anys 70, de finals dels 70.
Jo la vaig veure doblada amb so Atmos i no vaig notar res.
Clar,
això que em dius,
Clar, doncs han espatllat aquest efecte.
Sí, sí, perquè és aquesta cosa que els protagonistes en una escena de terror criden i se satura el so, que ara en digital no passa perquè l'amplitud, fins on pot arribar la veu, la longitud és molt més inabastable. És a dir, tu pots anar cridant, que digitalment poden reproduir tons molt més alts i molt més nets. És aquesta cosa metàl·lica, també, que diu, no? Aquest so metàl·lic, però no pas en la música, eh? És l'únic que tinc, fins aquí. Ah, no, i també en l'escriptura, en el guió, sí que volia que els personatges no parlessin com ara. És a dir, que si han d'insultar, si han de dir em mires estrany, Ignasi, que parlessin com en els anys 80, és a dir, quan reina, la reina està davant d'una escena, es posa en una escena d'estrès, diu son of a bitch, no diu motherfucker, vale? I això doncs també impregna aquesta pel·lícula d'una mica aire vuitantero, i per això suposo que a l'Ignasi li agrada tant. I que...
se suposa que passa el 2140, no?
Sí,
i
per tant allà, és, no?
Allà no diran motherfucker, clar.
No, allà diran una altra cosa més futurista.
Sí,
poder ni parlen. Només
ja són miners, també. Vull dir que tenen són una colònia minera, no? Llavors potser són una mica...
Sí, que als anys 80 ja hi havia la mina allà, clar.
Exacte, sí, sí. Jo volia dir, lo del so és importantíssim, no? L'enginyeria de so d'aquesta pel·lícula crec que és molt important. I tenia una pregunta, Jep, no pot ser que no t'hagi agradat per al doblatge? És a dir, hagués canviat una mica la nota aquí, o què, la valoració?
Oh, no sé, ja t'ho diré quan la vegi en versió original. Ja ho tornaré a mirar, no patiu.
Mira-la i fem un altre podcast.
Exacte. Sí, sí, a veure.
Normalment les coses que no m'agraden és per l'expectativa que tenia anteriorment. Normalment. No, que, bueno, que a mi els bitxos m'han agradat molt, els he trobat tot superbé. És a dir, m'ho he passat teta veient-los perquè estan superben fets, menys l'últim, que evidentment han posat la línia Medeiros allà amb la cara dels enginyers de Prometheus i no m'acaba de fer el pes l'últim, però bueno, tampoc passaria res. I el que no em va agradar gens i em va posar d'una mala llet horrible és que en Rock tingués la cara de Ian Holm. Vull dir, ho vaig trobar, vull dir, ja volia marxar del cine en aquell moment. Em vaig enfadar molt, no sé per què, però jo ho vaig trobar molt desagradable per lo que és la saga i per lo que és tot. No em va agradar gens ni mica.
Ara explicarem com va anar.
Bueno, suposo que ho van fer per algun motiu que ells devien voler fer, no? Però hi ha dos o tres coses d'aquest personatge que cada vegada que el veia amb ell deien, bueno, aquest senyor, si està mort, deixeu-ho descansar, poseu-hi un altre.
A mi no em va...
Un altre sintètic, que no passa res. Vull dir, no ho sé, jo cada vegada que l'anava veient pensava, en sèrio?
A mi no em va molestar que fos ell, però també t'he dit una cosa. Per fer un efecte especial que t'ha quedat regolinxi, podies haver agafat algú altre i t'hagués quedat molt millor. I ja està.
Un dels grans atacs que se li ha fet a la pel·lícula és el fanservice, no? Que la quantitat es diu que té una bateria ingesta de mostres de fanservice. Jo, d'entrada, no hi estic en contra. En aquest cas, sí que estic d'acord que patinar una mica potser aquesta part, no? De la regressió del sintètic.
Però, Però a mi no m'ha espatllat la pel·li, malgrat això no m'ha espatllat la pel·li.
No, a mi tampoc.
Bueno, a mi m'ha fet posar mal llet, però no passa res. M'hi poso i m'hi disposo, m'ho trec ràpid, vull dir que, però bé, vaig posant. Però clar, el problema dels sintètics, després ja parlarem de, suposo, de l'Andy i tot això, però el problema dels sintètics és que no pot ser, és igual, és que no pot ser que li digui a l'Andy que ell és el sintètic millor que hi ha hagut mai a la vida quan anteriorment hem tingut en David. És a dir, jo hi ha coses que no els acabo de pillar. Poder perquè ja m'he fet gran, però m'hauríeu de dir això. Què passa? Cada vegada el sintètic, en teoria, hauria de ser més ben fet o hauria de tenir més prestacions, no? En teoria?
Sí, però aquí, clar, si entrem en el personatge de David, ja... Bueno, després, quan comentem les trames i tal, ja entrarem.
Però, bueno, vull dir, és per la continuïtat de la cronologia que em voleu fer. Si la vols fer la continuïtat, no hi fotis aquest acudit aquí de que tu en dius el sintètic més gran que hi ha hagut a la història.
Anem per la taquilla ràpidament. La veritat és que li ha anat molt bé la pel·lícula. Donem unes xifres així de principis de setembre, que és quan estem gravant el programa. Segurament doncs, passaran unes setmanes i això pujarà una mica més, però ja no crec que pugi ja gaire més en les dates que estem. La taquilla domèstica doncs, ha recaptat 97 milions, internacionalment 217, per la qual cosa fa uns 314 a tot el món. Això la situa com la segona pel·lícula més taquillera de tota la saga. La primera, no ens oblidem, és Prometheus, amb 402 milions. No crec que hi arribi a superar Prometheus, a les alçades que estem, però les xifres són molt bones. Covenant, recordem que en va recaptar 238, la primera d'Alien, 188, Aliens, 183, Resurrection, 160 i Alien 3, és la menys taquillera, amb 158 milions de dòlars. Vull dir que en quant a taquilla ha fet molt bona xifra situant-se en aquesta posició i ha quadriplicat pràcticament el que és el pressupost de la pel·lícula. Qual cosa, doncs, ja Disney ràpidament ha començat a pensar en futures seqüeles i d'això també ho comentarem més tard. I a partir d'ara, si us sembla bé, ho fem ja amb spoilers. Un cop fetes les impressions generals, segurament com que es va estrenar a l'estiu ja molts de vosaltres l'heu vista i anem a parlar d'Alien Romulus sense mossegar-nos la llengua.
Wait. Do you see it? There.
The fucking thing's hunting us.
Right. New plan.
Can you manage yourself with the gun?
Yes, I fucking can.
Right, this is an F-44 AA pulse rifle. It's rotating breech electronic pulse action. That's what the Colonial Marines used. AA stands for aiming assist. So right, you put that under your arm. That's it. Right, this hand here.
Abans de res, si em deixeu fer una petita sinopsis per situar l'espectador, si algú encara no l'ha vista. Bàsicament, tenim aquí una protagonista, que és una jove òrfana, que es diu Rain Carradine, que juntament amb el seu germà sintètic Andy decideixen apuntar-se en una missió que els ha de portar a escapar a un planeta que es diu Ivaga i fugen d'aquesta manera, o fugiran, de l'explotació i condicions laborals de Weyland Yutani perquè estan treballant en una mina, com bé dèiem abans. Per aconseguir-ho, abans hauran de fer-se amb unes càpsules d'èstasi criònica que es troben en una estació espacial abandonada. A l'estació espacial trobaran alguna cosa més que les càpsules, ja que també hi haurà alguna cosa que no és d'aquest món. I anem a repassar així ràpidament una mica els personatges i intèrprets. Agafem els sis protagonistes i me digueu si us han agradat, si us han fet ràbia o no. Tenim a Kaylee Spiney, que és Rain, David Johnson, que és Andy, Archie Renox és Tyler, que és el germà de Kay, exnòvio de Rain, Isabel Merced és Kay, que és la germana embarassada de Tyler, Skate Firm és Bjorn, que és el cosí de Tyler i Kay, i Aileen Bues Navarro, que és la pilot i també la germana adoptiva de Bjorn. Fixeu-vos el fet de que tots els personatges són parelles de germans, siguin de sang o adoptius. Suposo que també per establir un paral·lelisme en el que és el títol de la pel·lícula, Alien Romulus, Romulus i Remo, els germans, etc. No? És a dir, és aquesta cosa d'agafar com...
On és la lloba?
Tres blocs de... l'Alien. Tres blocs de germans. Hi ha un detall que pues es creu que...
La lloba ha de mamantar.
Sí, hi ha un detall que ha confirmat el director, que a mi i que se'm va passar a parar a la pel·lícula, que és qui és el pare de la criatura, diguéssim, del,
sí, sí,
de
sí.
L'embarassada. Doncs és Bjorn, que és el seu cosí.
Sí. Què dius ara?
Sí, sí,
però què és això?
Ho ha confirmat.
Home, ja, però si no surt, no es pot confirmar això. Hem d'esperar, no? A veure què diu.
Però què se t'ha passat? A mi se m'ha passat molt, doncs, perquè jo...
Home, però poc es veu això allà. No?
Quin diàleg? No, no, en quin moment?
Ja... En quin moment? Si no surt, no valen. Tu,
en quina escolta, cartilla de paternitat? Quina analítica.
Revises del cor, no, sisplau. Sí. Estem per el que surt. Si no surt, no existeix.
Bueno, ho ha dit el director. A més, hi ha un diàleg que més o menys ella parla del pare i com és el pare, i bueno, que és potser el personatge més estúpid del 6, el Bjorn aquest. I, doncs, sí,
però
doncs,
ja n'hi ha d'adolescents, així. Vull dir que...
Sí, però és el pare i són cosins, a més. Vull dir que...
Mira, però...
Jo vull la prova de l'ADN. Si no tinc però, aquí prova és... de paternitat...
No passa res.
Perquè,
com...
perquè el Bjorn seria la parella de Navarro o no?
No, són germans adoptius. Ella és la germana adoptiva.
Correcte.
Ah, vale.
Perquè s'ha de suposar...
Jo em vaig pensar que eren parella, mira què et dic. Si anava bé.
Ja, teníem molta complicitat, és veritat. Però jo vaig imaginar que això responia a una mena de sistema social de la colònia. O sigui, que no ens han explicat, però que amb aquest petit grup de persones et volen explicar, és allò que en un petit grup és una mostra, no?, com les enquestes, que et volen explicar com de malament s'està en aquest planeta, no? Jackson Star aquest, no?, que a més està morint la gent de malalties, que això també és un paral·lelisme amb la vida actual, no?, que la gent mor en certes feines, vull dir, per treballar. Bueno, mors, emmalalteix, etcètera, no?
Aquí Fede Álvarez va també deixar constància de la importància que era per ella la pel·lícula com reflectir el vincle humà, no? És a dir, entre el grup hi ha una química...
Molta química, ser... Agus, massa poder.
Massa química, exacte. A vegades desafortunada, no?, la química, perquè hi ha gent autènticament... Bueno, no diré la paraulota, però hi ha gent...
Cràpula.
Mala hòstia, no? Ah. Sí, exacte. Gràcies, Marta. I bé, això jo crec que aquí s'aconsegueix bastant bé, no? Després és evident que hi pots connectar més o menys. També pensàvem en Jeb, no?, que deia que no sentia empatia per aquest grup de joves. Hi ha moments en què realment els odies i dius, hòstia, espavileu, tio. Vull dir, tireu endavant o feu alguna cosa, no us quedeu aquí. Però és cert que entre ells sí que hi ha una... No? S'ha cuidat aquesta cosa interpersonal i crec que està ben aconseguit.
No, sí, sí. I els personatges en si, tots estan ben resolts i ben trobats, eh? No hi tinc cap dubte ni cap problema. A més, està bé que cada un d'ells tingui una personalitat una mica diferent i que la relació d'en Bjork amb el sintètic sigui la que...
Tota manera, que és, no? Jeb, jo t'entenc. És a dir, és que a mi, la relació que pugui tenir aquest grup de joves, tant més, perquè tu ja saps de bones a primeres, qui acabarà sobrevivint?
Home, evidentment.
Per tant, la resta, l'únic que vols veure és com aniran morint. I el que jo volia veure eren els aliens.
Clar, jo volia veure els aliens i bàsicament com se'n sortien d'allà dins.
Exacte.
El que passa és que les escenes realment estan molt bé. L'escena de l'ascensor és molt bona i la tensió que hi ha allà dins...
I l'escena de Navarro amb l'abraçacares que l'està infestant, no? Allò em va semblar, dic, una mica més i ens estàs burxant, eh, Fede? És que estic veient les pulsacions del coll de l'actriu.
Els facehuggers, aquesta escena en concret, Marta, però després també quan van apareixent, estan molt ben aconseguits. Jo crec que tenen un protagonisme molt important, més del que a primera instància pots pensar, perquè tu surts de la pel·li recordant l'Alien o el final, o la Navarro o l'Andy, però després, al cap d'uns dies, a mi em van venir al cap escenes dels facehuggers, no?, que són bitxos aparentment petits, però, ostres...
Molt malparits, Agus, molt malparits. A més...
I com corren, eh? Aquell moment que et corren. A més, es nota que és una cosa inicial i que només s'ha fet per joves, perquè ja saben les normes d'actuació dels aliens. És a dir, en el manual, no facis fressa, no sé què tal. Jo en aquell moment em recordava quan cada estiu et passiguen els mosquits i cada un diu que et passiguen per una cosa diferent. Sí. Mira, és que si estàs suat, et piquen. Si fa calor, et piquen. Sí.
Però
si tinguessis aliens, ja sabries segur que és això. És silenci
Bueno, després ja hi ha aquesta cosa de l'Andy, no?, que hem comentat per sobre i després potser ho acabem de repassar, però molt bé aquest personatge. A mi, bueno, diguéssim que és un recurrent, no?, que hem parlat dels sintètics i de tot plegat, però aquest noi, en Johnson, fa un paperàs, jo crec. David Johnson, crec que sí, per mi és el menys del que més em va agradar, més que la Kylie. La Kylie em va agradar molt, però, ostres...
Aquí coincideixo plenament amb tu, Agus. A mi, per mi, és el gran personatge de la pel·lícula, Andy. És veritat que Rain a mi m'agrada. Sí que doncs, intenta ser assumir el paper de Ripley, però Andy té moments brutals. Més, és un actor que no ha fet gaire res, que no l'hem vist a ella. Sí que la vam veure a Civil War, no fa gaire.
Sí, bueno, i la gent que ha vist Priscilla, doncs...
Sí, sí, sí. Però bé, Andy és brutal, està molt bé.
Sí, torna com una mica al fetitxe, no? Un altre cop de la saga, que és la intel·ligència artificial, la desconfiança que pot sentir, no? O el recel que pot sentir
vers... Sí, és aquesta en Canibali, no? Aquesta sensació...
Exacte. Mm. Una mica molt Ridley Scott i aquí Fede doncs, torna una mica a recuperar això. És a dir, no abandona aquest tret tan significatiu d'Alien, però ho fa bé, vull dir, jo crec que porta frescor.
Torna a recuperar les normes de l'Asimov, no? És a dir...
Exacte.
Sí.
Que fa una mica el que nosaltres esperem d'un robot, que la norma és protegir-la a ella i com canvia després la prioritat. Vull dir, jo també és un personatge, l'Andy, que m'agrada molt, Haig de dir que el fet aquest que estigui mig espatllat i que després canvi de personalitat, que ja parlarem més endavant, doncs ho trobo que és molt encertat, aquest personatge, sí.
Doncs va, anem a aquest personatge polèmic, que és el de Rook, que aquí hi ha tota una història, que és aquest androide, que la veu, concretament li posa un altre actor, perquè els diàlegs, evidentment, doncs, no podien ser d'Ian Holm, que és Daniel Betts, que agafa l'aspecte físic del difunt Ian Holm, que va morir ja fa uns anys, que recordem que és l'actor que va interpretar a Ash a la pel·lícula original, i van haver de demanar permís. Concretament, qui li va donar permís a Fede Álvarez va ser la dona d'Ian Holm, la seva vídua, que ella va expressar que després del Senyor dels Anells Hollywood no li va oferir més papers i que ella estava com una mica ressentit que no li oferissin res. I ella va dir que sí, que sí, que sortís a la pel·lícula perquè a ell, si hagués estat viu, li hagués agradat sortir. D'aquesta manera és com s'agafen els... Vaja, la possibilitat de tornar-lo a tenir en pantalla. Es va construir, que jo crec que aquesta és la feina que està més ben feta, perquè, bé, abans parlàvem dels efectes especials. Aquí han intervingut, doncs, amb els efectes pràctics companyies com Legacy FX, Studio Gillis i Beta, i concretament el que és el cap d'Ian Holm el fa Beta. Fa un cap i un tors animatrònic basats en un escàner del cap d'Ian Holm, curiosament fet durant la producció del Senyor dels Anells. I per a determinats moments de rodatge doncs ha fet servir tecnologies CGI i deepfake d'intel·ligència artificial de la companyia CGI Metaphysics, que jo crec que això és el que no ha acabat de sortir bé. S'ha fet servir, sobretot, per sincronitzar els llavis o per donar-li, bueno, un aspecte determinat al nas o als ulls. Jo crec que aquí en els ulls és quan comentàvem aquest també un canibali, no?, que allà veus que hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. Els diàlegs de Betts, que en aquest cas jo crec que aquesta part sí que ha sortit bé, els han modificat amb un programa de filtratge de veu que és Speecher, que bàsicament el que va fer és... Van extreure tot el diàleg d'Ash de l'Alien original, aleshores ho van mesclar amb el doblatge de veu que va fer l'actor de doblatge, no?, el Daniel Betts, i a través d'aquest filtratge, a través d'aquest programa d'ordinador, surt el que és el doblatge en versió original d'aquest personatge d'Ian Holm. En aquest cas, jo crec que aquest Rook, en quant a la veu, bé, en quant a l'imatge, doncs té aquesta doble compensació. Quan millor es veu és quan està amb una càmera en gra. I quan el veus bé allà, hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. El xenomorf està interpretat per, com a mínim, disfressat per Trevor Newling, i el híbrid que veiem al final, que és aquesta barreja entre humà i xenomorf, està interpretat per un actor, però és jugador de bàsquet, antic jugador de bàsquet, que és Robert Bobrovsky, i que fa 2,30 m, que busca l'alçada.
Sí, sí. Uh-huh. Bé, no és actor, o sigui, ara a partir d'ara potser l'acrediten com a actor, però no ho és. I fa molta angúnia veure la diferència, perquè ja he vist alguna imatge de rodatge amb la Kylie Spani, la Rain, de cantó amb el Bobrovsky, i és que, clar, li treu no un cap, és quatre caps, és, perquè ella, a més, és baixeta. O sigui, bueno, jo el seu cantó també seria ridícula. Però és que a mi, haig de dir com a Angep, jo no ho sé, molta angúnia, aquest híbrid, no m'ha agradat massa. O sigui, una cosa és els aliens com neixen, no? Com esclaten, com destrossen la persona, i l'altre és això. O sigui, això m'ha posat els pèls de punta.
Clar, a mi el concepte híbrid m'interessa, però la posada visual no m'acaba de convèncer.
Ja, que els hi va passar a Alien 4, també, eh?
Sí, sí.
Que, de fet, Alien 4, al final, és molt semblant, perquè es mor més o menys de la mateixa manera, també. És a dir, han tirat molt d'allà, i l'Alien 4, que és el primer alien, en teoria, que neix vaginalment, també surt d'aquesta manera, així, una mica, com ho deia abans, que semblava Michael Jackson, però era una mica barreig-barreig. Per mi no acaba de funcionar. Tan maco que és l'alien normal i corrent, el negre, amb el cap brillant, que és maquíssim i que te l'emportaries a casa, i mai et surt això, vull dir, no pot ser.
No pot ser.
També entenc una mica la jugada d'Álvarez, també coneixent-lo una mica, dic, com aquesta cosa una mica bizarra o trastocada de dir, anem a passar la volta, no? Hem arribat fins aquí, continuem fins on sigui. Russant l'absurd, segurament, Sí, jo crec que sí que toca una mica el pal aquí del sèrie B que deia l'Ignasi al principi del programa. Però, ostres, jo li compro, Perquè és que si no, sí que per mi la pel·lícula hagués sigut una mica més del mateix, no?
Sí, més previsible, sí. Això trenca. I a mi...
És que fer-ho diferent, estem d'acord que ho havia de fer diferent, l'últim. És a dir, clar, no havia de ser un alien tradicional. Però és com tries què vols que sigui.
Sí,
no?
Sí. A mi és el que em falla. M'agrada el concepte, però si hagués estat físicament una altra cosa, m'hagués agradat tot, el conjunt. I en aquest cas és una part que m'agrada i una altra no.
Tot i que és difícil imaginar un híbrid entre ADN humà i ADN alien.
Però jo crec que hauria de ser... O sigui,
és en Javier Botet aquí voltant.
Clar, és que fota-li una cara, perquè la cara és humana, però el cos és alien, és molt estrany. O sigui, no...
I els genitals són de Barbie.
Imagina-te.
Hòstia, no m'hi vaig fixar, amb això, eh?
Jo sí.
Jo tampoc.
Sí,
jo...
sí, perquè és allò de, a veure, què t'ha sortit a l'ecografia. Fatal. No, ni ha pogut arribar-hi. O sigui, ha estat l'embaràs més ràpid i el part més monstruós de la història. I a banda d'allà, ja... Digues.
No, deia que de vagines penjades n'hem vist bastantes.
Sí,
no?
Home, sí, tant. Sí, sí, sí. Sí. Monstruós, bueno... També ensenyar-ho en sala de cinema, és a dir, ordinària, no? Convencional, amb un públic que pot ser de totes les edats. Sí, clar, que hi ha hagut altres... Que està bé, que podia haver estat molt més... no sé si anava a dir berro, o sigui, molt més fluids i de tot i esqueixades i... Però hi ha una cosa que a mi m'ha agradat, que és segurament ens hauríem d'anar molt enllà en la història, en la nostra història, mitologia grega, que de tants complexos ens ha donat, que és que ell mata la seva mare. D'alguna manera és com m'alimento de la meva mare i la mato. I està molt... Jo trobo que està molt ben trobat, això. Que...
Un altre dels temes, Marta, de fet, m'hi has fet pensar, és la maternitat, no? A part de la intel·ligència artificial o l'Asimov, com deia el Jep, hi ha una part... O sigui, Alien defineix un dels anatemes, és això, no? La relació amb la mare... El matar la mare...
Pues només, del pare, és només d'aquest Alien, Perquè fins ara no hi ha...
Home, Alien 4. Bueno. Alien 4. Alien 4 tot és maternitat.
Sí.
I la 3 també, no?
La 3 també. Bueno, la 3, si veus la versió nova, al final no surt el bitxo.
Vale. Però després...
Però la versió original d'en Fincher sí que que quan ella està aquí en el foc surt el bitxo i ella l'agafa i el mata.
Exacte. I de fet la primera, o sigui, la gestació de l'alien és maternal, no? Vull dir, és un... l'alien es fica dins de... Bueno, en aquest cas pot ser un home també, però la primera imatge que tenim iconogràfica de la primera alien, del vuitè passatger, és un part, vull dir, gairebé. És a dir, que sí que crec que hi ha una cosa de maternitat aquí. Després, a Resurrection també, la relació entre la Ripley i la nena també és com una mica mare-filla, de cuidar, de... Llavors, bueno, crec que aquí és molt important també això.
I... Sí, perquè quan aliens descobrim que la Ripley té una filla, clar, ja veus que hi haurà molta part de maternitat en les pel·lícules següents. Sí. I aquí també hi és, esclar.
Exacte. Prometheus, ara recordant també, crec que la protagonista, ara no recordo el nom, però... Exacte.
L'Elisabet no sé què, sí.
Sí, no
pot tenir fills. No m'hi repàs, no. No pot
la Nomi Rapaz no pot tenir fills amb la parella. És a dir, sempre hi ha una cosa ja de
home, protecció i de... Clar, ella puja ja embarassada, no? Vull dir, amb clar. Un embaràs no desitjat... Hi ha un tema de maternitat, no? En Alien. A mi no sóc molt fan que a la Ripley li posin una filla. Sempre passa, moltes vegades, l'heroïna ha de cuidar algú i perquè és una dona i per això suposo que m'agrada molt Alien.
Home, però bé, la segona, amb el personatge de Newt, que no és la seva filla, però que bueno, estableixen aquesta relació,
però per
no?
Però això amb els protagonistes masculins herois, bueno, ara es fa més, ara es fa més.
I tu, Marta, què et sembla que una pel·lícula que va sobre un paràsit parli de la maternitat?
Sí, fatal. Bueno, no ho sé. És interessant... No, és que ara no volia entrar molt perquè no sé si a l'audiència li interessa, però aquesta escena en què l'híbrid aquest que li diuen l'Offspring, que jo li he dit el plançó, perquè és el plançó d'aquesta tripulant, que bé, és una tripulant molt efímera, de la nau, aquest plançó que es fa alt i com un Sant Pau en quants frames, molt pocs, la mata d'una manera, no sé com dir-ho, sense pietat, i ella sembla que amb la mirada li està demanant misericòrdia perquè tot i així el reconeix com a fill. O sigui, és increïble. L'està reconeixent com a fill. I ell no és un... No sé si té... El seu instint és matar. O sigui, no té cap altre que no sigui matar aquells que no veu, de moment igual que ell. De moment. Perquè els aliens entre si, no sé si... Pot ser que es matin per supervivència, però... I aquesta cosa que sembla que s'alimenta d'ella és l'energia que et desgasta un nano quan alletes, no? És una cosa... Sí, per mi va ser una metàfora. És esgotador.
Tu, si algun dia només mira el final d'Alien 4, només el final, no cal veure-la tota, quan la Ripley mata l'Alien, mira-li la cara de l'Alien, els ulls plorosos, mirant a la seva mare i diguin, en sèrio, com estàs
la matant? La reconeix.
La meva mare. Home, clar, me reconeixen durant tota l'estona.
Bé, parlava, abans us has mencionat el joc d'Alien Isolation, ho dic perquè estàvem parlant aquí de pares i fills, en aquest cas el videojoc, que suposo que no entra dintre d'aquesta continuïtat, però és una filla de Ripley, la protagonista, curiosament.
Exacte. Sí, sí, va fer l'spin-off. El joc ara queda com de culte, no sé si el coneixíeu, però us convido a buscar a vosaltres i a l'oient.
És del 2014, vull dir que tampoc estem parlant d'un joc molt antic. Que té
no, 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 i es veu molt bé, va ser revolucionari. El que passa és que no va ser un èxit de vendes i va ser criticat per això, diguéssim, per les productores i les companyies que creaven el joc, però en canvi ha quedat com una peça de culte al nivell que ara s'està venent moltíssim més que quan va sortir. I us convido això, a cercar a YouTube gameplays, imatges del joc de gent jugant, perquè és realment terrorífic, és un videojoc, és una obra d'art. I bé, Álvarez està obsessionat amb aquest videojoc.
Va, Jep, Marta, August, una forta abraçada i fins la propera.
I adéu.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
La setmana que ve tornarem amb un programa variat, amb una pel·lícula de terror segur, i la resta del contingut encara l'estem treballant, així que no puc avançar res més. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.